I arriba el moment que tenim ja el retrovisor passat, posat, més ben dit, per mirar al passat, això sí. I això, totes aquestes històries, tant d'una banda com de l'altra, ens les aporta en Paco Torres. Paco, bon dia, benvingut.
Bon dia a l'Escala, bon dia a l'Empordà, bon dia a Joan, amb l'alegria que ens caracteritza.
Tristrística. Molt bé. Doncs vinga.
Doncs estem al mes de novembre de l'any 2001. Mm-hmm. Dia 1, 35è aniversari de l'arribada de Foquet de Neu al Zoo de Barcelona. Mm-hmm. Mentre el teníem en el Zoo de Barcelona, era un espectacle, bueno, la gent el que volia anar a veure el Foquet de Neu.
Foquet de Neu que va ser capturat un 1 d'octubre de l'any 1966 i es va posar en un mercat que es volia vendre, que el volien vendre, i es va avisar amb un primatòleg, que era Jordi Sabater, que el va poder comprar, perquè a saber com hagués acabat, i el va portar a Barcelona un 1 de novembre de 1966 i va morir, malauradament, li van haver de fer l'eutanàsia perquè
ja no podia més,
un 24 també, mira, el mes de novembre de l'any 2003. I va deixar 22 fills i cap d'ells...
No va ser blanc.
Jo l'he vist dues vegades, vam anar al zoo i vaig tenir l'ocasió de poder-ho veure, una vegada d'esquenes, que no es volia girar, tota la gent allà intentant fer-li fotos, i tocant perquè gireix el tio allà d'esquenes, de vista, tenir mal dia, i l'altre sí que el vaig veure, doncs, de cara, però esclar, ja era... Em penso que devia ser l'any 2001, 2002, així, que ja es veia vell,
Bueno, era un espectacle,
sí, sí. Bueno, i clar, era una de les icones de Barcelona, si compraves una postal, sempre hi sortia amb Foquet de Neu. Bueno, aquella època també era més Copito de Nieve. I s'havien fet còmics, i s'havia... Hasta vist que aquí hi havia hasta una pel·lícula de dibuixos animats que era protagonista amb Foquet de Neu. Tota una atracció.
Seguim. Mm-hmm. Dia 6, Harry Potter arriba al cinema. Harry Potter i la pedra filosofal, la primera adaptació cinematogràfica de l'obra de J.K. Rowling, és tot un èxit. Mm-hmm. La pel·lícula de Chris Columbus recrea un encert de l'arribada de Harry Potter al col·legi Hogwarts de màgia i bruixeria, fantasia i aventures per donar i vendre.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, després de les pel·lícules que han vingut, ja no, suposo que no se n'han pogut fer més perquè, o potser se'n faran més amb altres protagonistes perquè han anat creixent protagonistes, però van fer tot un món dels de Harry Potter i que, bueno, que encara es poden trobar establiments, botigues, o pots trobar coses que si les ulleres, que si la vareta màgica, que si la capa, que si els llibres de màgia, bueno, això de merchandising, déu-n'hi-do, no ho sé, perquè a casa la meva filla, doncs, va ser seguidor durant un temps i...
Alguna novel·la d'ell.
Sí, i després li havies de regalar la vareta màgica o alguna cosa així pel seu aniversari, pel seu sant, perquè seguia, era una colla de gent que seguia. Bueno, té seguidors, el Harry Potter. Sí. Va ser tot un impacte, com es va estrenar.
Dies 1 i 3, podia ser el dia 13, motociclisme, última jornada del Campionat del Món. A 500 centímetres cúbics, Valentino Rossi va ser el campió del món. A 250, Daihiro Katov, japonès, també va ser campió del món. I a 125 centímetres cúbics, Manuel Pogliazzi, sanmarinense, de San Marino, campió. Doncs el... Sí?
Les categories que abans eren, que ara ja seria MotoGP, Moto2 i Moto3, però abans eren 50, 250, 125, si
les
deia, les categories.
50, 125, van anar pujant fins a 250. Després ja van deixar de fora el 50, ja va ser 125.
Recordem que Àngel Nieto corria en 50 i en 125, sí. I feia dues curses a la mateixa competició, vull dir, com acabava 50 ja agafava la de 125 i anava a córrer, que hi havia pilots que ho feien això, que feien dues cilindrades a la mateixa competició, hi havia carrera a Barcelona d'allò a Montjuïc, com acabava després agafava la moto per participar amb l'altre.
Bueno, ara
ja és més difícil de veure.
14 menos 1. No vol que li diguin 13 vegades campió.
És un mal número per a la gent que es dediquen al món del motor,
bueno,
que no veuràs mai que ningú el porti.
No.
Inclús, jo recordo allà en els... Com hi havia un ratll que hi sortia el llistat de pilots, el 13 no hi era mai.
Mai.
A vegades ho seguies per el diari i veies allà el llistat de pilots del ratll Costa Brava. Per exemple, va acabar l'atenció que deien hi ha tant de pilots. Dic, ostres, no pot ser, perquè aquí... I si anaves a mirar allà i faltava el 13.
Doncs pues mira, jo tinc un cotxe que acaba la matrícula del número 13.
La matrícula és una cosa, el número que li donaven per competir ja és un altre. Vull dir que aquest no el agafa ningú.
Dia 14 de novembre, ciclisme, campionat del món. Òscar Freire guanya per segona vegada el major arcoíris del campionat del món de ciclisme en ruta. Òscar Freire era un gran especialista a l'esprint.
Sí.
Arribava a l'esprint i el senyor aquest ja el guanyarà. Sí. I va guanyar dues vegades el campionat del món.
El que no va guanyar mai el campionat del món de ciclisme en ruta va ser Miguel Indurain. Sí que va guanyar contrarrellotge,
sí,
però no va guanyar mai això, perquè de fet no era sprinter,
no.
I és clar, i si no hi havia pas algú que s'escapava, com ara s'escapa en Pogacar i els que deixa enrere, allà arriba, com s'ha acabat de dutxar, després arriben els altres, si arribaven tots junts, sempre els campionats del món se'ls emportaven els sprinters.
I en aquest mateix dia, entrega dels Premis Ondas 2001, la 48a edició celebrada a Barcelona, presentada per Iñaki Gabilondo i Gemma Nierga com mestres de cerimònia, els Premis Ondas Premis Ondas Nacional de Ràdio, millor programa de difusió estatal, Hoy por Hoy, de Iñaki Gabilondo, de la cadena SER.
Vol dir que se va donar ell mateix el premi?
Sí, bueno... és que ell no ho sap fins a 12,
clar.
No sap fins a 10 o 12 o 15 dies abans. Llavors ja està decidit qui presentarà la cerimònia aquesta. Llavors, de televisió, millors sèries, Plats Bruts, de TV3. I El cor de la ciutat, també, de TV3, entre els altres. Millor programa de ràdio especial, Hoy es Domingo, de Concha García Campoy, de Onda Cero. I millor programa de ràdio local, programes domèstics de Manuel Fuente a RAC1.
Carai, que bueno, sí, també podia entrar a la categoria de ràdio local, sí, està bé, perquè deia, hosti, ràdio local, és una emissora municipal, però clar, l'àmbit és local perquè és l'àmbit de Catalunya. És curiós perquè tots d'aquests d'això, Plats Bruts ja no es fa, Cor de la ciutat tampoc.
Bueno, s'ha passat aquest estiu.
Sí, es van passant, però ja... Manuel Fuentes tampoc fa problemes domèstics, la Concha García de Campoy tampoc està a Onda Cero ja, i l'Iñaki Gabilondo ja també està jubilat.
Ja està jubilat, fa alguna cosa... fa una cosa
que
l'entrevisten i coses així. Bueno, el dia 15 arriba l'Xbox. Microsoft posa a la venda a l'Estats Units la seva primera consola, la Xbox.
La Xbox, que n'han fet diverses models, ha anat evolucionant. Treuen un model i després ja van posant números. No?
I el dia 20, el centre comercial Diagonal Mar es posa en marxa. Allà al costat de la plaça de les Glòries, el centre comercial aquest, nou.
Diagonal Mar.
Abans hi havia la fàbrica de l'Espanyol Olivetti.
Sí, jo recordo. Allà. I bueno, i ara hem teixit entre les arenes, la maquinista... Bueno, Déu-n'hi-do aquests centres
comercials.
Aquí a Girona només tenim l'espai gironès,
bueno,
i d'aquí no passem.
No
però,
passem.
Clar, Barcelona tens per triar i remenar.
I bueno, el dia 27, futbol, Copa Intercontinental, el Bayern de Múnich campió al guanyar el Boca Juniors per 1-0.
Penso que aquesta època encara se jugava... Abans que jugaven al Japó o anaven...
Sí, fent un partit al Japó, sí. Ara partit de...
Sí, sí, sí. Bueno, ara fan Mundial de Clubs. Ara.
Sí.
I hi va haver-hi una època partit d'anada i tornada.
Sí.
Amb això de la Copa.
Sí, sí. És que ara tot, tant de partits de futbol... És que
ara masses, clar. Eh? Aquí hi ha les televisions, aquí treuen cèntims i s'han d'aprofitar i vinc a inventar competicions.
Hi ha jugador que juga 70 partits a l'any, oficials, a part dels amistosos.
Uh-huh. Bueno, mira... Els de la NBA en juguen 60 a la Lliga Regular, i més, més play-off, que Déu-n'hi-do, que aquells ja ni entrenen. Acaben un partit, avió, i ja cap a un altre, cap a una altra destinació.
Bueno, passem a una pausa musical. Otawan Disco. La segona cançó, El último guateque, Rock 60. La tercera, Felicità de Rafael Carrà. Mira, hem escoltat tres musiquetes i ara anem per les històries de Ràdio L'Escala. Quiero que no desesperes la belleza de la noche.
Vinga, doncs anem a aquestes històries que formen part de la nostra història. Coses que varen passar al 97.
El 97, el juny de 1997, passem a l'informació local, l'informatiu.
L'informatiu. Cada dia a la 1 i a les 7, tota l'actualitat local, comarcal i meteorològica a Ràdio L'Escala.
Bé, estem a l'informatiu dia 20, que era un divendres... Parlem de les platges. 4 de les 5 platges del litoral escalenc tenen la màxima qualificació en la tercera setmana de control. Uh-huh. Sí, van fer molts de control i la tercera setmana van decidir que eren 4 platges. La cinquena suposo que era aquí, aquí a la plaça del Rec del Morell.
La plaça de Bosdí, el Ret de Molí. La plaça molt conflictiva. No sé si devia passar, perquè de les plages així que sempre ha tingut problemes, ha sigut aquesta, la d'aquí del Ret de Molí, per la desembocadura del riuet i tot això. El riu aquest, bueno, el riuet no, el riu... Allò. Però a l'època crec que encara anaven amb banderes blaves. No? Em penso que no hi havia la EMAS que hi ha ara, que porten un control molt, molt exhaustiu. Penso que encara el 97...
Anaven amb banderes blaves.
Després l'Escalo va canviar-ho amb això amb l'EMAS, perquè es mira molt més...
La qualitat de l'aigua.
La qualitat i moltes coses més que la bandera, que les banderes blaues no són tan... tan meticulosos, però tenir una platja amb bona qualitat, amb aquest certificat, doncs et dona més prestigi, tot i que és més mediàtic, per això, doncs, la bandera blava, que sí que la té sempre cada any, li donen al Club Nàutic l'Escala, que fan l'acte de com la Isa, com la Xequen i tot això. Però bé, doncs, 4 o 5 plages està ben bé, amb màxima qualitat. Sí.
Bueno, el dia 21-22, que era un dissabte i diumenge, segon triumvirat mediterrà. El dissabte, projecció de la pel·lícula Espartaco. A la nit va haver-hi el sopar romà organitzada per la Comissió de Carnaval amb 60 comensals, tots allà menjant amb les mans en aquell temps, que ara no havia cobert.
Sí, i aixugant-te-lo d'allò amb la màniga. Tampoc hi havia tovallons.
El diumenge, la fira Indiqueta greco-romana, amb un èxit, ja que al cap del migdia, alguna de les parades ja s'havien acabat les assistències. Les dues sessions de jocs de rol, la lluita de gladiadors, la venda d'esclaus i la confraria d'armats de Martorelles era aplaudida. Mm-hmm. Va ser una gran diada, la segona.
Sí. Penso, no sé si ja va ser la que es va traslladar, perquè va estar una temporada que es va traslladar el que era la fira, el mercat, a la Mar d'en Manassa, durant va estar-hi uns anys,
sí.
I després ja es va agafar, optar per allà on es fa, sí, perquè ja... la primera es va fer allà a l'Oberta, va fer servir l'Oberta, sí, però allà es va veure que no era un lloc idoni per fer-hi una fira, i sé que es va traslladar, ara no sé si va ser a partir de la segona o encara va tardar algun
penso
dia
que
més.
Va tardar una mica. Sí, perquè això dels claus encara ho feien allà a l'Oberta. Seguim.
Vinga.
En aquest mateix dia... No, el dia 23, dilluns, la vella de Sant Joan al Camp dels Pilans, organitzada per l'Associació de Veïns a la tarda amb una gincama. A les 11 de la nit, foc de Sant Joan, encès per la flama del Canigó. I seguidament, ball popular amb el conjunt de la Gramola i a la matinada una xocolatada.
Ei, poc ho fan, això, ara, eh?
Pues mira, d'aquell temps ho feia.
D'aquell temps ho feia, està molt bé, ara ja poc ho fan. Quan s'acaba el ball, s'acaba tot.
Una mica de música d'aquell... Les noches de Sant Juan per Bertín Osborne.
Cuentan las leyendas que en las noches de San Juan los gitanos se reúnen a cantar. Faldas de lunares y camisas de algodón, carromatos de madera y de cartón que viajan en procesión. Son hijos del sol, de las estrellas y el amor. Son nómadas que no viven en ningún lugar.
Bueno, vais de aquel tiempo de Rebella de Sant Joan.
Sí, bueno, aquí, és clar, l'única activitat que hi havia, doncs, era la revetlla. Si volies fer revetlla, havies d'anar al Camp del Pilans, perquè no hi havia cap més lloc que fes
alguna cosa. Abans, te'n recordes que es feia una foguera aquí al Pedró?
Sí, home, i tant, i tant, i tant, i tant. Jo, al barri del Passeig, i els mesos abans, com... Bueno, jo... perquè estudiava fora, però ja al cap de setmana, com ja eren aquí, doncs ja anar allà, i amb un carretó anar per les cases, i veure què et donaven, sí. I fer, doncs, la foguera, i fer el maig, que en dèiem, i, bueno, la competició sempre de Pedró i Passeig. Després, hi va haver-hi, a la nostra, al Passeig, hi va haver una escissió de gent que se'n va anar i em va fer una, un maig allà a l'olla. Vull dir que va haver una època que tenien tres fogueres. I la festa s'acabava allà, vull dir, cremar el foc, tirar quatre petardos,
i ja està.
Que hi havien, i ja s'havia acabat Sant Joan. I l'endemà no era ni festa, va ser festa a partir, doncs, que clamar el rei d'Espanya, doncs, amb honor al seu nom, doncs, es va fer que el dia 24 fos festa, però abans no era festa el dia 24. Vull dir, un dia laborable.
Bueno, ja començava les vacances al cor, eh?
Sí, 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 sí. De fet, sí, per aquella època ja havien començat.
Ara passem al programa del dilluns, locutor esportiu, del dia 23. Escoltem la sintonia.
Tota la informació esportiva el dilluns a Ràdio L'Escala. Des de 8:15 del vespre, tots els resultats, entrevistes i connexions telefòniques per obtenir la millor informació esportiva del cap de setmana.
Bé, parlem del futbol Club L'Escala. Sí. Fernando Palma...
El serial aquest que portem capítols, eh?
Fernando Palma, vicepresident del futbol Club L'Escala, va criticar el fet que els membres de la Junta del Club, que han dimitit, encapçalats pel president Paco Barragán, no l'han informat en cap moment dels motius que han provocat aquesta dimissió, manifestant que ell no ha pas dimitit i que els estatuts no ho prohibeixen. Té la intenció de continuar a formar part de la directiva. Passem al dia 26. Futbol Club L'Escala. Els components de la Junta sortint del Futbol Club L'Escala, que deixaran d'exercir els seus càrrecs el darrer dia d'aquest mes de juny, varen celebrar una reunió per analitzar la situació actual i al mateix temps comentar detalladament les declaracions i crítiques de Fernando Palma va fer a través de les zones de l'emissora. Passem al mes de juliol de 1997. Seguim amb el futbol de l'Escala, el dia 3, dijous, assemblea del Futbol Club L'Escala. Acaba sense que es definís el nou equip directiu per a la propera temporada. Si bé Fernando Palma, membre de la junta de la temporada, es posava la intenció de formar un directiu demanant una setmana de termini per completar la candidatura. O sigui, estava preparant una candidatura nova per...
Formar una directiva, seria, no?
I el dia 9, nou president del Futbol Club L'Escala. Fernando Palma va ser escollit aquest vespre president del Futbol Club L'Escala amb Lluís Parramon de primer vicepresident. S'exposava als assistents als projectes per la propera temporada. Notícies oficioses han circulat moltes, però quan el dia 18 en el Punt Diari publicava les altes i baixes dels equips de la categoria. En l'espai corresponent al nostre equip solament hi figurava el nou entrenador, Enric Bové, deixant en blanc el referent a la plantilla. En el comentari s'hi feia constar que l'Escala estava enfeinat per lligar jugadors. El calendari va posar el calendari de la primera regional 1997-98. El primer partit es disputarà el dia 7 de setembre al camp de la Mer, a Mer L'Escala. I acabarà el campionat en la jornada 34, el dia 24 de maig, en un partit de Vidreres L'Escala. O sigui, 34 jornades del campionat.
Sí, recordem L'Escala, doncs, que acabava de recuperar aquesta primera regional, una primera regional que aquella època eren tots equips gironins. Ara les categories han canviat la primera regional, que seria ara, després com es van anar creant categories, seria ara la segona catalana. I el curiós és amb el Vidreres, que ja no existeix. El Vidreres va desaparèixer.
Jo vaig anar un partit a veure el Vidreres, a l'Escala Vidreres.
Sí. Doncs el Vidreres, que inclús anava a Blaugrana, igual que l'Escala, doncs un equip que va desaparèixer, després es va reafundar com esport vidrerenca, que és el que continua, i també penso que hi ha, va ser Vidreres o també hi ha algun altre equip. I també en el seu camp, és un qui juga ara actualment el Girona B, que està a la segona federació, que fa servir el camp del Vidreres. I la Mer, que bueno, és un equip que continua doncs, en categories més baixes de l'escala, que doncs, segurament pot ser es trobés ara amb l'escala B, però no penso que no juguen ni al mateix grup, però eren que eren punters, tant la Mer com el Vidreres, i la curiositat, que a Mer i Vidreres i l'escala, tots aquests anaven tots blaugrana.
Blaugrana, mira.
Tot blaugrana.
Mira, érem culers, bons solidistes.
Sí, no, vull dir d'això. Mm-hmm. Molt bé, doncs això era el que estava, i aquesta, en Fernando Palma, que aquí es va plantar, volem dir, guita, dimitiu vosaltres, que jo no, perquè ningú a mi m'ha dit res, ningú m'ha avisat, i jo no vull pas dimitir, jo vull continuar.
Va formar una nova candidatura.
Però això sí, no sé si, esclar, això estem parlant de l'any 97, no sé si al final es va saber perquè havia dimitit en la Junta.
Suposo que sí. En propers mesos sortirà.
Perquè d'això. Molt bé, doncs, Paco, arribem al final d'aquesta retrovisió. Hem parlat del que va passar l'any 2001, algunes notícies, encara en queden més, i també, sobretot, centrats en això
del futbol de l'escala,
amb aquest canvi de directiva que hi havia. Bé, és el moment de posar el punt final, però sempre necessitem la teva benedicció.
Doncs a les cases ara s'està preparant els dinars, tant les senyores com algun senyor també.
Sí. Bueno, els senyors moltes vegades ja el van a buscar fet, eh? O sigui, diguem, amb lletra minúscula.
Bueno, però hi ha algun que sempre...
Sí, i tant.
Llavors en els restaurants, els cuiners i cuineres, ajudants, estan preparant el menú del dia i la carta també, si fa algun plat a la carta... i els clients, i a casa, sobretot a casa, la família. I alguns clients, als restaurants. I família també per celebrar alguna cosa. Molt bé, doncs bon profit a tothom a l'hora de menjar, i bon postres, i fins la setmana que ve.
Doncs molt bé, Paco, doncs fins la setmana que ve, amb més coses que ens portarà el retrovisor.